A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs les 9 i 58, dos minuts per arribar a les 10 del matí, i ens hem posat en contacte amb diversos ciutadans britànics. Avui, d'aquí una estoneta, parlarem amb Joaquim Millán i l'Hora d'Europa, però hem volgut parlar amb diversos ciutadans britànics d'aquí de Sitges per això, perquè ens expliquin com viuen, com han arribat en aquest punt del Brexit. Hem parlat en diverses ocasions en aquest programa del Brexit, de les conseqüències que tenia, de com s'estava fent aquell camí cap a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Doncs bé, ara ja és una realitat, malgrat que fa més d'un any que el Brexit ja és efectiu, s'ha fet definitivament real aquest divorci, aquest trencament, el passat 31 de desembre. Quines afectacions a nivell pràctic, a nivell personal gairebé, pot tenir o té aquesta sortida a la comunitat britànica que comparteix la vida amb nosaltres, amb la comunitat britànica que resideix aquí a Sitges. I ens vam posar en contacte amb en Brandon Jones, que diguem que és el nostre galès de capçalera en aquest sentit. Brandon, bon dia. Espera, tens el micròfon de la sessió desactivat, Brandon. A veure, per això aquí estem, a veure que si podem escoltar amb en Brandon. Se n'ha anat tot, sí. A veure, un segon. Doncs escolta, farem una cosa, canviarem, que com sí que ens escolta, i ens escolta perfectament, saludarem amb en Tim Partif. Tim, bon dia, buenos días.
Bon dia.
En Tim, que porta una pàgina, web, Spain in English, en què doncs també es parla força d'això, del que passa aquí. I per tant, doncs probablement el tema del Brexit deu haver estat, entenem, una qüestió de primer ordre, de primera preocupació i fins i tot d'afectació personal per la gent que resideix aquí, oi, Tim?
Bueno, la cosa, Juan, és que personalment quizás Brexit no me afecta directamente mucho, ¿no? Porque yo ahora vivía en Sitges desde 2007 y tengo mis papeles en orden, etcétera, ¿no? Pero tengo muchos historias de amigos y familia que sí va a afectar. Yo creo que también a nivel profesional y seguro que Brandon también puede comentar con esto, ¿no? Porque Brandon, él está organizando los festivales del culturales de con gente de Gales y de Irlandia, ¿no? Irlandia quizás no va a estar afectado, pero los de norte de Irlandia sí, ¿no? Uh-huh. Y yo también organizo noches culturales de comedia, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, con este, que hay gente de música, grupos de música, gente de teatro, no pueden hacer giras a Europa sin papeles en este momento, sin permiso, ¿no? Y creo que este es un elemento solo, ¿no?, que van a afectar, y hay mucho, mucho enfado de esto. Brandon, estoy seguro que puede comentar más con este asunto.
Doncs ara sí que em sembla que podrem escoltar amb Brandon. Brandon, bon dia.
Sí. Bon dia, bona
perfecte,
hora.
Perfectament, escoltem, Brandon. Hem presentat ja d'entrada amb en Tim Partif. També sobre aquesta qüestió, és a dir, que probablement els que fa molts anys que viviu aquí a Sitges, doncs,
sí,
doncs el que comentàvem amb tu per telèfon, l'afectació probablement és menor, perquè diguem, ja està tot en regla, però sí que és veritat que hi ha una qüestió de lligams que ara seran més difícils.
Sí, la cosa que m'afecta a mi potser seria la possible o probable devaluació de la lliura esterlina, no? Però jo, donat que no hi ha tantes coses que m'afecten tant a mi, perquè fa 36 anys que visc aquí, pues, jo també m'he posat en contacte amb gent que sí que tenen problemes, que tenen lligams, i una de les coses, per exemple, hi ha una botiga que és Sitges, amb Queen, amb coses de Gran Bretanya, i ells estan tenen dos problemes. Un és el temps de... El temps de estic pensant en francès, no sé per l'ingreso, d'arribar, les comandes arriben tard. Mm-hmm. I l'altra cosa són tot el que és la documentació i també els preus. Llavors, els preus de coses aquí pujaran, els preus de coses britàniques pujaran i també pujaran a Gran Bretanya, les coses espanyoles. Això és una de les coses. Una cosa que m'afecta en un sentit de decepció pel que fa als beneficis que aporta una Europa unida, no? Són coses com Erasmus. L'Erasmus, no sé què passarà. Jo crec que de moment em sembla que els estudiants aquí i els britànics que venen aquí poden acabar els seus cursos, no? Però després no saben què passarà. Mm-hmm. I és una gran llàstima, perquè Europa, una Europa unida, Gran Bretanya, per exemple, pot aportar coses al Tribunal de Justícia a Europa. Pues els jutges britànics tenen molta fama per ser excel·lents i molt imparcials, a diferència d'alguns jutges d'aquí d'Espanya, no? que és més amiguisme, diguem-ne, dintre de... I això, Europa perdrà coses amb això del Brexit.
Introduïm a la conversa la Keris Morgan. La Keris també doncs és, diguem, és la més jove del grup que tenim aquí. ara us he fet riure. Keris, a veure,
bon dia.
Afectació personal sobre la sortida del Regne Unit. Tu quants anys fa que estàs aquí, Sitges?
Jo fa... A veure, un moment.
Ah, sí, ara t'estàs...
Switch your mic off, because it's echoing.
Ah, vale.
Exacte.
Fa 2 anys i mig que visc aquí, a Sitges. Uh-huh. I personalment crec que la majoritat de gent britànica que estan aquí no els afecta moltíssim perquè estaven preparats, crec. El tema de residència... El dia, carnet de conduir, estem intentant canviar tots els documents. Mm-hmm. A mi em fa patir que el futur dels nostres nens, que potser jo tinc un marit català, els meus nens tenen nacionalitat espanyola, però en el seu futur poden anar a Regne Unit per estudiar. És difícil.
Per tant, doncs, el problema és uns lligams que teníem fins ara i que la Unió Europea ens havia facilitat, probablement seran més difícils en el futur. Heu esmentat l'Erasmus, heu esmentat doncs, això, la possibilitat de que els fills de la Keris puguin estudiar al Regne Unit. Per tant, aquí hem perdut lligams, podríem dir. I a partir d'aquí obro la conversa. És a dir, Tim, també, si voleu, també podeu... també em podeu intervenir. Hemos perdido relación.
Yo creo que es, sobre todo, el tema... hasta ahora yo veo que es un inconveniente, ¿no? Todo este de Brexit, un inconveniente, como explicó Brandon, por tiendas de los productos de Inglaterra, de como dice Keris, del Erasmus y de los estudiantes, y yo hablo de los grupos de música, ¿no? Yo no veo ningún beneficio. Seguro que Boris Johnson y su equipo están pensando hace 10 años de ahora, ¿no? Pero yo creo que es un... Yo fui totalmente contra Brexit porque no entendía la lógica, pero en el corto plazo, ahora hay camiones llenos de pesca, de peces, perdona, en Inglaterra que no pueden llegar a Europa porque hay 400 documentos que tienen que llenar, ¿no? Y ayer mismo había una historia de camiones que están ahora aparcando afuera del Downing Street, donde está la oficina de Boris Johnson, ¿no? Y están amenazando a tirar todos los peces en la calle, ¿no? Entonces, esta imagen es terrible. Entonces, yo no veo, sobre todo, los beneficios, ninguno, ¿no? Solamente es un inconveniente. Hay gente que yo he oído aquí en Sitges que no pueden enviar ni paquetes a Inglaterra sin un editorial no podría enviar un libro a un señor aquí que él ha escrito una introducción al libro, estaba publicado en Inglaterra y el editor dice que no pueden enviarle 10 ejemplares de su libro. Es porque no saben qué papeles tienen que llenar todavía. Entonces, es caos, ¿no? Caos.
Yo creo que sí. Yo creo que estamos al principio de aprender a total las incertezas que tenemos, o no sé, es que no sabemos poco, seguro, no sabemos res. Que puedes preguntar, tenemos llocs de ayuda al Cap Spain, por ejemplo, pero ninguno sabe la respuesta de verdad. Y tampoco Regne Unit, el gobierno. Es molta incerteza per tothom. I... Sí, és que...
Hem tornat una miqueta a l'època antiga, és a dir, el Regne Unit va entrar, si no recordo malament, el 73, ara ho estic dient de memòria, a la comunitat europea que es deia aleshores. Espanya va entrar el 86. Per tant, des del 86, els ciutadans britànics s'havien acostumat a una manera d'interactuar amb Espanya en aquest context que ara doncs, torna a les èpoques pretèrites, quan tot havia de passar per papers, per duanes, per controls, que ja ho era, perquè, evidentment, per exemple, el Regne Unit no estava a Schengen tampoc, però malgrat això, malgrat que sí que s'havia de fer un cert control, sí que hi havia una llibertat d'intercanvi que ara s'ha perdut. El que de tota manera, parlant amb vosaltres i de fet amb altres converses que hem tingut amb altres expatriats britànics que hem parlat durant tot aquest procés del Brexit, ens ha donat una certa impressió d'aquests dos mons, és a dir, el món dels britànics que van pel món, que eren contraris al Brexit majoritaríssimament, i en canvi, doncs això, el vot favorable, que sí que va ser allò, la meitat, 51% potser, però que hi ha un Regne Unit interior que va prendre convençuda aquesta decisió de marxar d'Europa. Brandon, no et sentim. Has d'activar el micròfon. És que ara començava a intervenir en Brandon per contestar. A veure, activem... Ara, Brandon, digues.
Val. Sí, una cosa terrible és que no existia abans. És que, per exemple, aquí tinc un amic que és escocès, està casat amb un noi basc i ara Brexit va començar amb una cosa horrible, com aquí amb el Vox, no? És contra la immigració. Això va ser una de les coses principals de Brexit. Doncs pues mira, ara el que passa és que aquest senyor, si el seu amic, ell pot tornar a la Gran Bretanya, cap problema, però el seu amic ha de mostrar que té ganàncies de, no sé si, 30.000 euros o alguna cosa així per quedar-se a Gran Bretanya. Té que mostrar que té un treball o té ganàncies. I és terrible això, ja, això pot dividir famílies.
Sí, són aquelles circumstàncies que gairebé no s'han tingut en compte. Hi ha molta preocupació / pressió de la comunitat d'expatriats sobre aquestes qüestions, sobre que es resolguin aquestes qüestions davant del govern britànic o de la mateixa Unió Europea? Pregunto. Tim, què eres?
Perdona, el último, ¿qué son las preocupaciones más? No entendía muy bien
que
el último.
Que si se está realizando algún tipo de presión sobre el gobierno británico o sobre la propia Unión Europea para que hay muchísima gente afectada que había establecido un sistema de vida fuera del Reino Unido que ahora se ve muy afectada por algunas de estas consecuencias del Brexit. Si hay presión para que esto se arregle, ya que durante todos estos larguísimos años del proceso de negociación con Theresa May primero, con Boris Johnson después, no se ha acabado arreglando.
Hay varios grupos en las plataformas de redes sociales que se llama, uno se llama Remain in Spain y Brexpats para España, no sé qué, y están haciendo todo lo que pueden ahora a defender los derechos, ¿no?, de todos los británicos en España. Yo creo que una de las cosas más que más ha sorprendido ellos es esta ley del 180 días por año, y creo que está, ayer estábamos comentando, que creo que está en bloques de 90 días cada 180 días, ¿no?, que puedes permitía quedar en España, no si no tienes residencia. Entonces hay mucha gente, y ya conocemos todos, algunos aquí en Sitges, que son semi-jubilados o que trabajan desde casa o que son totalmente jubilados, que no tienen residencia aquí, pero que quieren venir para periodos de 6 meses a veces, ¿no?, y quedan en Sitges o en el sur de España. Y esta gente tiene que valorar ahora si vale la pena mantener casas aquí. Entonces el efecto va a ser, puede ser que mucha gente van a vender sus casas secundarias en España. Yo creo que hay muchas cosas todavía que no hemos visto el efecto que va por venir, ¿no?
¿Qué dices?
Yo sí, estoy de acuerdo. Yo creo que tenía unos años, un mes, para ver las consecuencias de verdad. No sabemos res de moment. Tenim molta incertesa i preocupacions per les situacions familiars d'algunes famílies que tenen un fill o un pare o una parella a Regne Unit i que no poden unificar aquí. La Covid tampoc ajuda. No sé.
Sí, la Covid, diguem, s'ha ajuntat amb tot plegat. De fet, la Covid ha permès que no parlem tant del Brexit, l'últim any de negociació del Brexit, entre altres coses, probablement. Tot i que durant tot el procés va haver fins i tot algun moment que algú va pensar que potser es tirarien enrere en la decisió o revisarien d'alguna manera la decisió que s'havia pres, sobretot quan va sortir que probablement alguns dels elements que es van utilitzar a la campanya del Brexit doncs van ser tergiversats i per tant doncs no es va votar en el seu dia amb tota la informació, però aquí va valer la democràcia, es va portar una decisió a votació i per tant això va manar sobre qualsevol altra consideració. Això també és una conseqüència diguem, del sistema democràtic britànic, que si una cosa es porta a votació doncs s'ha d'implementar fins al final, oi?
Sí, però mira el cas d'Irlanda i la frontera. Uh-huh. En un moment donat estaven pensant en posar la frontera de cara a coses com impostos i tot això, no? I la frontera de aduaneres al mar, en el mar. I ara jo crec que la solució ha sigut molt més normal, molt més adequat, en quant a que en principi no hi ha fronteres ara entre Irlanda del Nord i Irlanda del Sud, i això pot a la llarga això pot tenir conseqüències molt, molt importants. També, per exemple, a Escòcia, amb el Brexit, Escòcia va votar majoritàriament per quedar-se a Gran Bretanya.
60%,
Perdoni?
Fui 60% per quedar-se a Escòcia.
Per quedar-se a la Unió, pel Remain.
Sí, per Remain, sí. I ara, d'aquí alguns anys, no se sap si Gran Bretanya es va desintegrar.
Sí.
En canvi, Gales, la Keris, té família Gales, que ells van votar per sortir de la Unió Europea, no, Keris?
No parlo més amb ells. Bromes, bromes. Per mi, personalment, vaig treballar per una agència europea fa uns anys i vaig marxar perquè jo sabia que amb el Brexit la probabilitat que ens van fer fora era molt alt i vaig deixar la feina i vaig venir aquí, a Sitges, perquè ara veig que tots els meus companys britànics ara no tenen feina, perquè els britànics han de marxar de totes les agències europees.
Jo crec que Joan... También es una cuestión del tiempo ahora con el segundo referéndum en Escocia. Yo creo que tendría que venir, a pesar de lo que dice Johnson. Y Irlanda también va a ser, en mi opinión, más unido que nunca en el futuro, ¿no? Entonces, es el Brexit... Realmente es Inglaterra y Gales, y creo que Gales tampoco está muy, muy feliz con este tema, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que habla bien de Brexit actualmente, por menos en mi grupo de amigos. Yo sé que estamos diferentes porque estamos ya viviendo en Europa, ¿no? Pero también han hecho encuestas sobre... los que estaban muy pro-Brexit inicialmente y creo que mucha gente tiene dudas ahora, pero es difícil.
Y mucha gente que están buscando una otra nacionalidad como yo.
Es decir, claro.
Sí, el submarino podría que sigui catalana, nacionalidad catalana.
No, pero es un problema porque... he de renunciar a la meva nacionalitat.
D'acord.
La meva nacionalitat britànica.
Perquè no hi ha el concepte de doble nacionalitat entre britànica i espanyola. No existeix aquest concepte.
No. I és problemàtic. Vull dir, per mi, personalment, vull ser un mossa d'esquadra i estic estudiant per fer oposicions, però és una conseqüència que he de perdre la nacionalitat britànica. Em sap greu, d'un part, però d'altra banda no tinc una opció si vull viure aquí.
D'acord. És a dir, que en el fons la intenció d'aquesta petita trobada, de fet, era aquesta, era veure algunes qüestions particulars que surten dels titulars dels diaris, però que en el fons han estat les afectacions reals d'aquest Brexit sobre persones, que són anècdotes perquè són qüestions molt, molt, molt personals, però que en el fons han estat conseqüències reals. I és el que ens explicava la Keris. Ella vol optar a ser mosso d'esquadra, però el fet de ser ciutadana britànica i, per tant, ja no ciutadana europea, entesa com ciutadana de la Unió, li impedeix optar en aquesta situació. Per tant, aquí, diguem, s'haurien obert diversos melons, com diem aquí. Per una banda, la qüestió dels expatriats britànics, que fins a quin punt es poden plantejar la renúncia a la ciutadania britànica per poder optar a una ciutadania d'un país de la Unió, en aquest cas d'Espanya, o doncs, l'altre meló que ens apuntava en Tim, que seria la possibilitat que Escòcia es pugui plantejar també el seu futur per poder en el futur reingressar a la Unió, que Irlanda del Nord i Irlanda estiguin més unides que mai, doncs perquè pels acords comercials s'hi ha fet una frontera tova, és a dir que aquí, a partir d'una decisió que es va prendre en el seu dia, hi ha tota una sèrie de qüestions que van molt més enllà i que probablement no es van pensar en l'equació inicial, oi?
Sí, jo crec que els acords comercials són una de les bases realment del futur, no? Perquè entre Gran Bretanya i Espanya hi ha quantitats enormes de diners entre un país i l'altre, i també en coses de sanitat, no? Perquè els britànics que viuen aquí i els britànics que venen aquí com turistes pues, de vegades necessiten la sanitat, necessiten ajuda sanitària. I hi ha molts diners en joc amb tot això.
Tim.
Sí.
Sí. No, pensava que anava... Sí, pensava que ibas a intervenir, por eso es...
No. Estoy de acuerdo con lo que dice que Brandon, ¿no? No, es una situación que repito, yo no veo los beneficios de esto. Antes estabas preguntando, creo que si había en este proceso de 4 años, ¿no? Si había momentos cuando estaba pensando. Yo pensaba que sí, durante la época de Theresa May, creo que ella, incluso creo que su oferta, su propuesta del acuerdo con Brexit en su día, dicen que fue mejor que lo que ha presentado Johnson finalmente. Pero yo pensaba que había mucha reclamación para un segundo referéndum, ¿no? Un segundo voto, por lo menos. Y pensaba que ¿sabes qué? Hace 4 o 5 años, cuando la gente estaba votando, los de 16 años no podrían votar, ¿no? Entonces, esta generación tiene 20 años y ahora encuentran que no pueden estudiar libremente en Europa, ¿no? Entonces, esta gente que tiene 16 años, estoy seguro, sabiendo ahora las consecuencias del voto, ¿habrían votado? No, ¿no?
Entonces, el voto joven, Tim, el vot jove, era bastant més favorable al Remain que, i en canvi el vot del jubilat, diguem, de l'interior d'Anglaterra era probablement el més favorable al Brexit. Això és, diguem, sí. és fàcil, però és un perfil fàcil d'explicar, oi?
Sí. I hace poco tiempo Johnson también, cuando estaba hablando de si Escocia podría hacer un segundo referéndum, ¿no? Él ha dicho no, porque un referéndum para Escocia debe que ser una vez por generación, ¿vale? Entonces yo he puesto algo sobre, porque yo pensé, una generación antes del Brexit y hay una generación después del Brexit. Es claro, ¿no? Yo no sé, yo creo que es un... No, estamos repitiendo lo que he dicho antes. Yo no veo ningún beneficio de esto.
Una cosa curiosa, y me parece que no es tan solo Gran Bretaña, pero muchas veces la segunda generación de inmigrantes quieren conservar sus derechos, ¿no? Y las cosas, las ventajas que han conseguido. I també els immigrants que viuen a Gran Bretanya, des de la segona generació, també voten en contra de l'immigració, en contra de nova immigració.
Hi ha un efecte rebuig al que els hi va passar ells mateixos en el seu moment, que és una altra de les qüestions. Per tant, tenim aquí un panorama com a mínim interessant i és que moltes persones s'estan adonant que després de 4 anys de preparació pel Brexit, el Brexit afecta molt i afecta fins i tot més del que en principi podia semblar. Si en el seu dia doncs, els primers intents d'acord presentats pel govern britànic de la senyora May semblaven més que seria una sortida tova, s'ha imposat una versió més dura d'aquest Brexit, no el trencament absolut, òbviament, perquè això és el que es va intentar evitar, però al final la solució ha estat doncs, donar-li versemblança que els britànics volien sortir d'Europa i sortir d'Europa té unes conseqüències i aquestes conseqüències són les que han de ser. Ha anat per aquí la cosa.
Però ara estan aprenent, per exemple, la gent que abans volia jubilar-se a Espanya i volia comprar cases, pues tant ells com turistes ara ja ho pensen 2 vegades quan es va venir a Espanya.
No, però aquest, és que aquest és, a més, és un perfil que aquí a Sitges el coneixem i evidentment, doncs, a molts llocs, a la costa valenciana, a la costa andalusa, hi ha moltes comunitats d'expatriats britànics que és que gairebé ni aprenen l'idioma. És a dir, que això és una altra de les qüestions que, si voleu, la podem tractar, eh? Per què? Però bé, és igual. Totes aquestes persones, ara, de cop i volta, s'han adonat que totes aquelles previsions que van fer fa uns anys a l'hora de fer aquesta inversió vital, doncs se'n van en orris, desapareixen. Tim.
Yo creo que antes estábamos hablando de la gente que tiene segunda casa y los que han tenido, que tienen residencia, ¿no? Y creo que hay casos totalmente diferentes aquí. Hay mucho, como creo que has dicho, ¿no? Hay gente en el sur de España que ni integran, ¿no? Que todos lo que hacen son bares ingleses y con sus grupos de amigos son ingleses, ¿no? Y esta gente no pueden quedar aquí más que 90 días, dentro de 180 días, ¿no? Y esta gente puede ser bastante afectada si no tienen residencia, si no han integrado en society, ¿no? En España, que no tienen sus papeles. Y había, durante el último año, había mucho movimiento y reclamaciones del embajador británico y consulado para que la gente, y guiando la gente cómo hacer los papeles. Pero hasta hoy, mucha gente todavía no han registrado. Yo estoy muy feliz que has invitado a nosotros en tu programa porque yo tengo la sensación que también muchos españoles, muchos catalanes, ¿no? Me miran de vez y cuando hablan de Brexit y ellos piensan que somos todos locos y yo tengo que explicar que yo no he votado para el Brexit, ¿no? Y yo creo que tampoco los en Europa no pueden entender, ¿no? Que ha sido un... Bueno, hay que respetar el voto del referéndum, ¿no? Pero creo que hace 4 o 5 años, hace 6 años, cuando Nigel Farage fue el instigador de todo esto. No quiero llevar esta conversación demasiado político, pero todo lo que ha hecho Boris Johnson fue totalmente populismo. Él ha cambiado su
discurso.
Opinión, ¿no? Sí, actualmente para salvar el partido conservative, creo, ¿no? Porque ha visto que Farage tenía mucho fuerza con este asunto, pero ha sido un fracaso. Todo este ha sido... Mira lo que ha pasado con Cameron, ¿no? Es todo el tema de Brexit ha acabado con dos... Prime Ministers, ¿no? Primer Ministers en Inglaterra. Theresa May y Cameron, ¿no? Y Johnson, para conseguirlo, lo ha conseguido. También ha tenido que dimitir mitad de su cabinet en un momento, ¿no? Ha sido... Y mucho dinero gastado con esto.
D'acord.
Lo siento, no quiero...
Sí, sí, no, però, és a dir que, a partir de l'argument d'en Tim, probablement ha costat més el remei que la festa, és a dir, que això ha estat una cosa excessiva a partir d'una consideració política en el seu dia que en el seu dia també va tocar el cor de determinada gent que probablement es sentia rebutjada per aquesta unió, perquè des d'aquí la unió també la critiquem, i d'aquí una estoneta doncs en parlarem en un altre espai que parlem mensualment de la Unió Europea i que parlem dels buròcrates de Brussel·les i de com es veu tot això, i això, aquesta visió negativa, probablement ha influït també a que moltes persones doncs ho rebutgessin, però clar, això ha tingut unes conseqüències també per aquesta comunitat expatriada. Perquè, com a preguntes concretes, a veure, temes, per exemple, carnet de conduir, tema sanitat, anar al CAP, com ha afectat, com us ha afectat a l'hora, o tema, jo què sé, cobrar la pensió? Posem per cas, com afecten els ciutadans britànics, què passa a partir de l'1 de gener que no passava el 31 de desembre? Tim, Keris, Brandon.
Moltes coses administratives, sobretot, no? I em sembla que Keris també tracta d'ajudar en aquest sentit a gent de Gran Bretanya aquí a Espanya, però sobretot coses administratives, petites coses, però també aquestes petites coses amb el Covid s'han incrementat, perquè ja no pots presentar, no hi ha coses presencials i tot això, no? Però sobretot en coses petites, però i fa temps, necessita temps per arreglar-ho tot. I és molt frustrant per molta gent.
Què dius?
Què dius?
Sí.
Ah, ara. Em sembla que...
Ja està.
Estava congelada.
No. Sí, he sentit que molta gent està treballant o fent força per aconseguir dies i carnet de conduir perquè han de canviar tot abans de 31 de desembre l'any passat. I ara crec que el carnet de conduir que tenen 6 mesos més per fer-ho. No sé segur, no estic afectada, però jo dubto perquè tothom estava esperant fins a l'últim moment. Si vius aquí o a Andalusia, o igual, fa 10 anys, 20, perquè has esperat fins a l'últim moment per fer tot legalment o correcte.
Mm-hmm. Això és cert, teníem recordo fa un any aquí en aquest estudi el cònsol britànic i ho deia, que veure que el consulat ja havia posat a disposició de tots els expatriats britànics, doncs això, una guia amb recomanacions de tota la paperassa que s'havia de fer perquè no us agafés el tren, és a dir, que doncs quan arribés el moment, doncs com a mínim tenir tota la documentació en ordre i no trobar-se amb sorpreses. Però això ja sabem que una cosa és que se'ns intenti facilitar i una altra cosa és com acabem actuant i si procrastinem i deixem les coses per l'últim moment, doncs això és una qüestió humana també, no?
Sí, pot ser. Esperàvem que Brexit no passava, no sé.
És curiós.
Jo també fins a l'últim moment estava esperant que no passi, però...
I la qüestió del CAP, la salut, targetes sanitàries, això com ha canviat alguna cosa també? Ha canviat alguna cosa?
Jo estic fora de salut.
Val.
Vosaltres sabeu, Tim, Brandon?
No, jo... Brandon, hablas...
No, you, Tim, you go ahead.
No, Tim. És que jo tenia... Yo tenía ya mi tarjeta Cat Salud, que me parece fantástico y funciona muy bien. Entonces, con Brexit no me afecta nada. Como creo que estaba comentando Keris antes, yo tenía que cambiar mi carnet de conducir, ¿no? Que finalmente he encargado un gestor para ayudarme a conseguir una cita, ¿no? Y después un día en Barcelona, casi perdido haciendo esto, tenía que gastar 50 euros en un médico para hacer... Pero menos de esto es una inconveniencia, ¿no? Pero una cosa que no sé si has leído, pero durante el seis meses estaban insistiendo a que el papel verde que todos tenemos, el NI, es válido, ¿no? Estaban diciendo que fui válido. ¿Dices válido?
Uh-huh. Sí.
Sí, válido para... para probar para decir que tienes residencia aquí, ¿no? Y no teníamos que cambiarlo para el tarjeta T-card, ¿no? Y estaban insistiendo que todos los que tienen papel verde están bien, ¿no? Pero inmediatamente el 2 o 3 de enero había mucha gente que en Inglaterra, en los aeropuertos de Inglaterra, que no podrían volver porque no tenían el T. Entonces, un fracaso, ¿no? Fui un gran tema, ¿no?
Pero sí, ningún sabe quién documento necesitan para tornar aquí o para vivir aquí. Un diu que el tía, el otro diu el mía, el otro diu
claro.
No sé qué.
Son
incertezas que...
Tim.
Sí. Combinado con los restricciones de COVID, fue totalmente imposible para mucha gente en primera semana de enero a volver a España. Terrible.
És a dir... I una cosa de cara a la salut és que els britànics que viuen aquí, estan encantats amb el sistema de salut a Espanya. Encantats. I molt millor en molts casos que a Gran Bretanya, on hi eren moltes infermeres espanyoles. I és curiós. Però aquí, ara, jo sé que Espanya és un país impressionant, i Catalunya sobretot, i Barcelona sobretot, per coses de rinyons i fetges i tot això. No? Com es diu això? De la, transplants, no? Transplantats, sí. I a Gran Bretanya, una llista d'espera que és impossible per Espanya. I nosaltres sempre, per la gent que escolta, sempre nosaltres... diem als britànics que venen aquí que és millor, sí, poden fer-ho, tenir els dos sistemes, el sistema nacional i el sistema privat. I així ens ho tenen super, super bé.
Resolt. Doncs són tot de qüestions petites, però que no deixen de ser importants. I és el que ara ens comentàveu, aquesta mateixa qüestió. Si els ciutadans no es van preparar a la recerca de la documentació necessària, però és que ni tan sols les autoritats van explicar d'una manera correcta quina era la documentació que era necessària, doncs ja tenim aquí el caos en què probablement s'ha començat. I on es va veure aquest caos? Doncs es va veure a Cardiff, amb aquestes cues enormes de camions per intentar creuar el túnel durant els primers, entre els últims i els primers dies de la nova situació. Tim, Keris, Brandon, us veieu, ja per anar acabant, us veieu tornant al Regne Unit ara que, diguem, torna a ser una illa?
Jo per funerals. Jo em vaig a Gran Bretanya per funerals. Bodes no, Bodes no. Funerals.
Molt bona, Brandon.
No, és veritat.
A veure, Keris, tu com ho veus?
Jo no. No. No pots dir mai més, però per viure jo crec que no torna.
Tim?
Jo crec que tampoc. Jo tengo planes a quedarme en Sitges ahora hasta final. Y los que quieren visitarme desde ahí tienen 90 días en cada tiempo. Puede ser suficiente también, ¿no?
Es mentira. Joan, es mentira lo que dice Tim. Por ahí, ¿sí? A nosotros, porque si le pagan suficient a Gran Bretanya, pues això de 90 dies ho arreglarà.
Els diners tot ho compren. Escolteu, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, que una miqueta hem volgut fer aquesta petita fotografia a partir de situacions personals i de reflexions personals, que òbviament són anecdòtiques i són particulars, però que també poden reflectir, i entenem que reflecteixen, un sentir i un estar de la comunitat, de les afectacions del Brexit sobre la comunitat britànica, que saben que és la comunitat expatriada més nombrosa de Sitges. Per tant, doncs, Déu-n'hi-do. Tim Partiff, Keris Morgan, Brandon Jones, moltíssimes gràcies a tots tres per aquesta estoneta, per haver-nos proporcionat aquestes reflexions. Sort, Keris, amb la qüestió dels Mossos, que vagi molt bé. I a tots tres, doncs, esperem en el futur tornar-vos a retrobar. Que vagi molt bé a tots tres.
Igualment.
Gràcies.